Avui serà l'últim dia en què arribarem als 40 graus a Catalunya i la calor extrema s'acaba demà. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Després d'un estiu de rècord en què s'han tocat els 40 graus, almenys en un observatori de Catalunya, en 21 dies diferents, el màxim des que hi ha registres, en què a Barcelona hi ha hagut 54 nits tòrrides sense baixar dels 25 graus i en què s'ha registrat la temperatura mínima més alta de la història, 32 graus i mig a Portbou a principis de juliol, la previsió és que avui arribarem al pic d'aquesta última calorada, que demà les temperatures començaran a baixar tímidament i que de cara a divendres i al cap de setmana el canvi serà més que evident. Per tant, avui, més que mai, temps pel temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
I, Francesc Mauri, la notícia pot ser, si de cara al setembre no gira molt la truita, que les temperatures extremes d'aquest estiu ja no tornin fins l'any que ve.
Sí, bona tarda. Aquest seria el més raonable, però amb l'escenari que tenim els darrers mesos i els últims 5-6 anys, aquesta dècada del segle XXI, al setembre qualsevol cosa és possible, però sí, tens raó en el sentit que, com a mínim, els pròxims 10-12 dies semblaria molt improbable, per no dir gairebé impossible, que a partir de demà s'arribi als 40 graus en algun observatori català. I com molt bé deies, i això és important ressaltar-ho, demà que ningú s'esperi deixar de passar calor, perquè en farà molta. El que passa és que avui alguns observatoris arribaran a 40-41 graus i de cara a demà ja no es passarà dels 37-38, que vol dir molta calor igualment. I, efectivament, divendres ja ho notarem més. La majoria del país hi ha entre 28 i 34 graus. Continua sent calor, però no tanta, i fins i tot més avall dissabte, diumenge i, sobretot, dilluns. De moment, els ruixats i tempestes tímids. Avui a la tarda algun al Pirineu, demà a la tarda algun al Pirineu, demà més núvols, i potser entre divendres i el cap de setmana hi hagi més ruixats i tempestes, però de moment no seran generals.
Doncs aquest horitzó perquè s'acabi la calor extrema és la notícia. El dia que el govern espanyol ha anunciat un primer trasllat de la península de menors migrants que són a Ceuta, Laia Ortega.
Seran 500 nenes que seran acollides temporalment per ONGs. Una decisió que arriba l'endemà que la Comissió Europea instés Espanya a retornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, inclosos els menors d'edat.
Madrid, Paula Brujats.
I és una mesura d'urgència, un trasllat provisional i per protegir mig miler de nenes que encara dormen al carrer en campaments improvisats i exposades a tota mena de riscos, violacions incloses, nenes com la Wafae, que va fugir del Marroc.
Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit.
El ministeri vol començar el trasllat cap a la península el més aviat possible i no caldrà l'aval dels governs del PP perquè les acolliran ONGs.
El Catalunya Migdia d'avui sentirem què diuen els experts d'aquestes devolucions de menors al Marroc. Mentrestant, a Catalunya, el govern estudia una nova porta d'entrada a l'alta velocitat a Barcelona.
Seria per un ramal que uniria Lleida, Igualada i Martorell abans d'entrar a la capital per la Sagrera, en una línia que travessa o que travessaria el Vallès. La Generalitat ha encarregat ja un estudi per analitzar-ne els costos i la viabilitat. El projecte inclou un ramal que uniria Lleida amb Girona per Manresa. Sentiu la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
I a aquesta hora tenim Castells en directe amb la Diada de Sant Magí. Anem a Tarragona, Josep Almirall.
Bon dia. Tercera ronda aquí a la Diada de Sant Magí. Els Xiquets del Serrallo han acabat ja la seva actuació, completant la primera clàssica de 8 del seu historial. Fins ara un gama extra, el 2-9 de la colla jove Xiquets de Tarragona.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Avui, Marta Garcia, és el dia del Gamper.
Presentació del Barça davant l'afició amb Rodri com a principal novetat d'esta temporada. El jugador madrileny, presentat ahir de vesprada, s'ha entrenat ja amb l'equip, el sentirem. I també l'última incorporació de l'Espanyol, el central eslové Banyat Derkusic, que arriba a cedit del Zenit de Sant Petersburg. Parlarem també de la segona divisió amb el Girona i el Sabadell i de bàsquet ACB amb l'Hilerna Lleida, que ha començat els entrenaments de pretemporada, i també d'un vell conegut que es torna a vestir de curt.
I ens falta saber com tenim la mobilitat. Equip viari, Manolut García.
Bon dia, doncs, amb algunes aturades puntuals. A l'AP7, a Fogars de la Selva, direcció Girona per alguna possible incidència. A dos punts fronterers, Nacional 2, de la Jonquera a la frontera del Portús cap a França, i l'N145 a la duana de la Farga de Moles, direcció Andorra. I els trens de Lleida, Cervera o Manresa circulen amb servei alternatiu per carretera a causa d'una incidència d'infraestructura entre Cervera i Bell-lloc d'Urgell.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passant gairebé 6 minuts de les 2 de l'últim dia que arribarem als 40 graus a Catalunya. És la notícia d'obertura d'aquest Catalunya a migdia, amb aquesta previsió que demà sigui l'últim dia de calor extrema i que després de cada divendres i dissabte els mapes ja ens situïn en una situació de treva com a mínim 10 dies. Ara mateix, però, quina és la situació arreu del país, Toni Fortesa?
Doncs Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna, que afectarà bona part del territori. A més, el risc d'incendi forestal continua sent elevat, sobretot al Priorat i la Ribera d'Ebre, on el pla enfocat es manté en prealerta per perill molt alt. També és elevat a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i alguns sectors de la Catalunya central. A més, la EMET manté avisos per pluges i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i punts al prelitoral. Poden anar acompanyades de fortes ratxes de vents i de calamarsa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució davant aquesta previsió de pluges.
Aquests moments que veiem que poden haver-hi aquestes tamborinades, aquestes tempestes, doncs que tothom estigui vigilant, sobretot d'aquelles zones que puguin ser inundables, que poden haver-hi acumulacions d'aigua en algun punt, en algun moment donat, incrementar lleres de rius que estiguin molt seques, que l'aigua corri molt ràpida i que pugui emportar-se algun vehicle o ens pugui arrossegar si les creuem.
I al País Valencià avui hi ha avís vermell per calor amb màximes entre 42 i 44 graus al litoral de València i al nord d'Alacant. També hi ha risc extrem d'incendi forestal a tot el territori amb possibilitats de tempestes seques en alguns punts.
I en paral·lel a tot plegat, un informe internacional alerta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. I és que al juny l'aigua va arribar a estar fins a 6 graus per sobre del que és normal. Els experts alerten d'efectes greus sobre els ecosistemes i les cadenes alimentàries i avisen que algunes espècies podrien arribar a morir en massa. Aquest augment de la temperatura de l'aigua s'està notant especialment a les Illes Balears. Anem cap a Can Picafort, a Mallorca, ens ho explica la Caterina Carmany.
33 graus a Sadragonera, 32 a Mahó, rècords històrics. Hi ha més banyistes que gent a la sorra. I el més comentat, que la mà ja no refresca. Sentim na Cati i na Victòria, que tota la vida han estiuetjat aquí, a Can Picafort.
Fa dos mesos que no estàs corrufollets entrant en l'aigua. Està també, no gens agradable. No és com antes, que t'escarrufava quan entraves dins l'aigua. Enguany ja és calentat quan entres i quan més va, més calentes.
Enguany s'ha vist molta diferència respecte a altres anys. És de matí, s'hora baixa, qualsevol moment del dia, la temperatura era molt més alta respecte a altres anys.
En el que portem de mes, l'aigua de mitjana a la mà és de 30 graus, 4 més de l'habitual.
I a França l'onada de calor actual ja és la segona més llarga de la història del país. Fa 22 dies que les temperatures no fluixen, mentre a Alemanya, en canvi, s'han normalitzat, però els últims dos mesos han estat molt secs. El nivell de l'aigua del Rin no es recupera i les collites patiran pèrdues per la manca de pluja. Les morts per calor també continuen pujant. Anem ara a Berlín, Jordi Regàs.
Bon dia. Ja són 12.000 els alemanys que han mort aquest estiu degut a les altes temperatures, sobretot gent gran que no disposa de l'opció de refrigerar la casa, uns habitatges que estan preparats pel fred, però no per la calor. La manca de pluja també s'està notant en l'agricultura. Segons les previsions dels pagesos, la collita del blat d'hivern, que és el que es dedica a la farina per fer pa, caurà un 7%. Els sindicats agraris demanen ajudes. Joachim Huckwitt, president de l'Associació de Pagesos d'Alemanya.
Que ens retallin els impostos del gasoil. Oil com a mínim fins a finals de novembre. Que això és possible en el marc de la Unió Europea ens ho ha demostrat Polònia. Allà els han reduït clarament l'IVA i això Alemanya ho necessita obligatòriament.
El Rhin, mentrestant, principal via fluvial pel transport de mercaderies, continua sota mínims. A l'estació de mesura oficial de Caop, a Renània-Palatinat, es va assolir el mínim històric el 14 d'agost amb 6 centímetres de làmina d'aigua. Avui ha pujat fins als 12, molt lluny encara dels 40 centímetres, a partir dels quals el transport comença a ser econòmicament viable.
I en tot aquest context, atenció a la dada, una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. És un cens del periòdico que constata que de 125 centres consultats, 58 només en tenen a les zones comunes. Haurien de tenir-ne per llei, Toni?
Doncs la normativa obliga a mantenir la temperatura de l'establiment on hi ha la residència per sota dels 27 graus, però no exigeix climatització concreta a les habitacions. És una normativa antiga. La presidenta de la patronal de residències, ACRA, Cinta Pasqual, assegura al matí de Catalunya Ràdio que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses i valorant si ho fan, si ho han de fer amb la instal·lació d'aparells a les habitacions.
No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
La situació de les residències, però, ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi, publicat aquest juny, conclou que durant els episodis de calor extrema la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. D'altra banda, el Departament de Drets Socials ha fet 195 inspeccions a residències aquest estiu, amb especial atenció a les condicions de confort tèrmic dels centres.
3 minuts i serà un quart de 3. Ara escolteu aquest testimoni d'una migrant menor d'edat, la Wafae, que va sortir del Marroc fins a Ceuta i que porta setmanes evitant els perills que es troba al carrer.
Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe. Intenten atacar les noies constantment, cada nit. Quan vas al lavabo, et segueixen. Jo dormo des de les 7 del matí fins al migdia. Quan tothom es desperta, jo dormo. When everyone wake
up, I slept. Com la Wafae, són moltes les nenes que encara dormen al carrer i s'exposen a agressions sexuals. Per això el govern espanyol vol traslladar 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península els propers dies perquè les acullin diverses ONGs. Un pedaç encara sense data i que arriba 19 dies després de l'entrada massiva. El PP ja està en contra, però no caldrà l'aval dels seus governs per fer aquest primer trasllat. Anem a Madrid, Pau Grujat, bon dia.
Bon dia, és una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc que 3 setmanes després malviuen en campaments improvisats sense que l'administració les hagi atès. El govern de Ceuta i l'Espanyol han pactat 6 espais provisionals per donar-los un sostre a Ceuta mateix i després se les traslladarà cap a la península. Les acolliran ONGs en centres propis i, per tant, no caldrà el sí dels governs del PP perquè les comunitats de destí no n'assumiran la tutela. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que la prioritat ara mateix és protegir i acollir tots els menors mentre s'estudia si se'ls pot retornar.
Que estamos hablando de niños y niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esto no es una cuestión de tibieza, sino claramente de respetar y de cumplir la legislación.
Però la decisió d'avui xoca amb el relat de ministres com Albanis i Marlaska, que la setmana passada parlaven d'expulsar tots els migrants, inclosos menors. S'hi ha sumat també la pressió de Brussel·les a favor de deportar nens i nenes, i el Partit Popular ja rebutja que arribin a la península aquestes primeres 500 menors. Alicia García, portaveu del PP al Senat.
Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores y Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el gobierno? Es la solución más fácil. Y el interés superior del menor es volver con sus familias. Eso es humanidad.
Però molts menors no venen del Marroc, han arribat a Ceuta fugint de països en guerra. El PP que reclama que es deporti menors immediatament i en bloc, és a dir, saltant-se la llei.
Doncs, efectivament, en aquest context, els experts recorden que tant la normativa europea com l'espanyola permeten la devolució de menors als seus països d'origen, però mai es pot fer en bloc, perquè s'ha d'estudiar cas per cas i veure què és millor per cada infant, Pilar García.
Doncs sí, això és el que ha explicat a 3Cat Info Marcus González, professor de Dret de la Universitat de Barcelona i expert en migracions.
No és possible una decisió col·lectiva. De fet, està prohibit. No hi ha cobertura per fer això de forma col·lectiva i sobretot sense tenir en compte la situació de cada un d'aquests menors. No? El problema és que, clar, determinar la situació de tantes persones doncs, necessites temps, de recursos, i això és el que està clar que no hi ha fins ara.
I s'ha de tenir en compte, sobretot, si el menor estarà millor a Espanya o al seu país d'origen. Patricia Fernández és advocada de la coordinadora Barrios, que treballa a Ceuta en la protecció dels infants.
Hay muchos niños y muchas niñas que van a estar mejor con sus familias que en la ciudad de Ceuta o que en un sistema de protección, pues estos niños deberán ser entregados a sus familias. Hay familias que están buscando a sus hijos e hijas. Pero también es verdad que hay otros niños que corren una situación de riesgo, niños y niñas del colectivo LGTB que no pueden retornar a Marruecos porque correrían riesgo.
I sobre el trasllat de 500 nenes a la península a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància, mentre la tutela continuarà sent de Ceuta. Per Marcus González no és la situació ideal, perquè són les autonomies les que se n'haurien d'ocupar. Però és millor això que res.
És una situació peculiar, perquè aquesta separació entre tutela i guarda amb distància geogràfica doncs pot ser problemàtica, però jo entenc que és la solució que s'ha trobat davant de la manca de voluntat de cooperar per part de moltes comunitats autònomes.
I sobretot tenint en compte les situacions que ja han començat a patir les nenes, com sentíem i com detalla Patricia Fernández.
Tenemos muchas niñas, más de 14 hemos documentado víctimas de agresiones sexuales en la ciudad de Ceuta. Son niñas que acababan de llegar y que bueno, pues han sido agredidas.
I creuen que les administracions estan actuant tard per donar assistència als milers de persones que malviuen per les platges i els polígons de Ceuta.
Mentrestant, a Catalunya, després de gairebé 20 anys al calaix, el govern recupera el projecte de l'eix transversal ferroviari. I la proposta planteja una nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, passant per Igualada, Martorell i el Vallès, on també es preveu una nova estació d'AVE. Cristian Roldán.
Una de les finalitats de l'estudi és precisament determinar on s'hauria d'ubicar aquesta estació vallesana d'alta velocitat. L'objectiu és que sigui un intercanviador amb rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. Paral·lelament, el nou itinerari també permetria que els AVE entressin directament a Barcelona per la Sagrera. El govern invertirà més d'un milió d'euros a definir el traçat d'aquest eix transversal, analitzar-ne també la seva viabilitat, estimar els costos i avaluar-ne l'impacte ambiental. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que el nou corredor podria ser utilitzat tant per trens de viatgers com de mercaderies.
Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
La nova línia permetria reduir la radialitat de la xarxa ferroviària al voltant de Barcelona i alhora disminuir el trànsit de camions per carretera. Sentim l'enginyer especialitzat en infraestructures ferroviàries, Manel Villalante, i el director del Centre d'Estudis de Transport, Joan Carles Salmerón.
Una connexió de la Catalunya central, Anoia, Bages, etc., respecte a Europa, sense passar per Barcelona, i això afecta tots els polígons industrials i les activitats que hi ha en aquesta zona.
Tenint totes les autopistes col·lapsades de camions, tenim dues regions industrials molt potents a Catalunya, com són el Bages o Osona, amb la seva indústria alimentària, on totes les mercaderies fa anys i anys que surten per carretera.
L'eix transversal ferroviari travessaria Catalunya d'oest a est, com fa actualment la carretera C25. Des de Lleida, la línia arribaria fins a Igualada, on es dividiria en dos ramals, un cap al Martorell, al Vallès i Barcelona, i l'altre cap a Manresa, Vic i Girona.
Encara en clau de mobilitat, el Ministeri de Consum ha imposat una sanció d'un milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients multats mentre conduïen un vehicle seu de lloguer. El recàrrec el cobraven per les despeses, deien, de gestió de la multa. Roc Fargas.
L'empresa justifica aquest cobrament per la feina d'haver de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer ja està obligada per llei i, per tant, no es pot cobrar al client. A més, determina que és una càrrega econòmica desproporcionada per al client. En aquest cas, ho considera una infracció molt greu perquè hi ha l'agreujant que és una pràctica reiterada per part d'Avis. Fa 6 anys ja va ser condemnada per un tribunal basc. En aquell moment, un tribunal de Vitoria va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i es va obligar Avis a anul·lar-la dels contractes de lloguer de vehicles. El cas l'ha denunciat l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries i esgota la via administrativa, però es pot recórrer als tribunals.
Mentrestant, en crònica internacional, pressió a Zelensky a Ucraïna, on el ministre destituït de Defensa ha reclamat que hi hagi eleccions. Mikhailo Fedorov llança el primer gran desafiament polític intern al president ucraïnès des de l'inici de la guerra. Avui hi ha hagut una nova protesta al carrer per donar-li suport, mentre el Parlament ha confirmat el seu successor. Zelensky ha sumat un altre mal de cap, doncs, amb una investigació per corrupció que l'ha portat a destituir la sotscap de l'oficina presidencial. A Rússia hi ha eleccions legislatives d'aquí un mes i el règim no només veta candidats pacifistes, sinó que va un pas més enllà, amb la repressió contra els ciutadans que van voler votar en contra de Putin i que volen votar també contra la seva guerra. Molts dels joves que es van aplegar a les portes del Suprem per defensar el dret a votar seu dret a votar el partit Diàblica, l'única formació pacifista que finalment van excloure de les eleccions, han acabat detinguts i empresonats. Ens centrem, doncs, en aquest element. Anem cap a Moscou. Cristina Solies.
Bon dia. Alguns dels joves fins i tot han estat arrestats dies després quan anaven caminant pel carrer. Això demostra que el Kremlin està utilitzant les càmeres de videovigilància per identificar sospitosos a través del reconeixement facial. Entre els detinguts n'hi ha que hauran de passar dues setmanes a la presó, com la Daria, que només reclamava la fi del conflicte.
Per la pau i la llibertat, per un alto al foc, per un acord d'alto al foc i contra la repressió política.
Des del partit de Putin consideren que aquesta imatge del jovent atrevint-se a mostrar públicament la seva indignació és intolerable. El president de Rússia Unida, Dmitri Medvedev, ha passat directament als insults.
Mireu quants imbècils han sortit a la llum durant aquest període tan difícil i dramàtic. Són joves imbècils, que no entenen el que fan.
Bona part dels que s'oposaven a la guerra han marxat del país els últims anys. La presidenta de la Comissió Electoral, Elia Panfilova, creu que ara ni tan sols haurien de poder votar a distància.
Considero que qui ha marxat del país, qui ha traït el país, que se'n vagi a pastar fang. Aquesta és la meva posició.
Segons les enquestes, dos de cada tres russos volen que hi hagi negociacions de pau a Ucraïna, però una cosa és pensar-ho i una altra sortir al carrer a demanar-ho, o encara pitjor, pretendre que sigui una de les opcions a les eleccions. Per a Putin, desafiar la guerra és desafiar-lo a ell i, per tant, desafiar Rússia.
I mentrestant, al Pròxim Orient, les duríssimes condicions de vida dels gazians imposades per Israel tenen efecte també en els embarassos de moltes dones. L'últim semestre s'han triplicat el nombre d'avortaments espontanis respecte als 6 mesos anteriors. Els hospitals no donen l'abast i la majoria de dones presenten un estat de salut molt delicat abans de quedar-se embarassades. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
Bon dia. La crisi humanitària que viu Gaza s'explica a través de les més de 70.000 vides perdudes, però també a través de les tantíssimes que ni tan sols han començat. En el primer semestre d'aquest any, prop de 4.000 és el número de mares que han perdut la seva criatura durant l'embaràs. Representen el triple que en els 6 mesos anteriors. La Shirin Alalawi, ginecòloga a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, té l'explicació a una estadística tan demolidora.
Hi ha molts factors que provoquen aquestes xifres. Malnutrició, nivells baixos de ferro, malformacions congènites provocades per substàncies dels explosius, i moltes d'aquestes complicacions es podrien haver evitat si hi hagués hagut un seguiment mèdic adequat, també abans de l'embaràs.
Més enllà de l'embaràs, l'altre gran risc arriba en el moment del part. Segons dades de l'ONU, un mínim de 15 dones a la setmana donen a llum fora d'un centre mèdic. Arribar fins als hospitals no és fàcil i tampoc és garantia de res, ja que estan col·lapsats i hi ha dones que fins i tot han de parir al terra. Amb aquest panorama, un podria assumir que les dones gazianes no pensen en el fet de tenir fills com una prioritat. Res més lluny de la realitat, segons la Shirin.
La majoria de dones de Gaza desitgen quedar-se embarassades. Per què? Perquè moltes d'elles han perdut fills durant la guerra. Però les condicions actuals ho posen molt difícil. Per exemple, la manca de refugi. Com et pots quedar embarassada si vius en una tenda de campanya?
Més enllà de les difícils condicions de vida, hi ha, òbviament, el risc d'una mort directa per un bombardeig. Ahir, 6 palestins van morir en un atac contra una cafeteria de Ciutat de Gaza. Des de l'entrada en vigor del teòric alto el foc, ja han mort a la franja 1.265 palestins.
I un últim apunt de la crònica internacional ara amb Donald Trump de protagonista. Perquè el president nord-americà ha anunciat un acord comercial amb el Canadà després de setmanes de negociacions i suspèn durant 3 dies els aranzels del 50% que havien d'entrar en vigor avui. El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha limitat a dir que hi ha hagut progressos substancials, però que encara queda feina a fer per arribar a un acord formal, Albert Banyà.
Les tarifes, ara en pausa, havien d'afectar uns 20.000 milions de dòlars en importacions canadenques, en productes com el ciment, els estics d'hoquei gel i la cervesa. La Casa Blanca ho va justificar per un suposat tracte discriminatori als béns dels Estats Units al mercat canadenc. El líder estatunidenc vol incloure la represa d'un oleoducte en l'acord final. Les relacions entre els dos països s'han tensat des del retorn a la presidència de Trump.
I ara sí, tornem a Catalunya. Per explicar-vos que un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè en la majoria dels casos no hi ha una causa ni un origen concrets. A l'Hospital Vall d'Hebron han atès en 10 anys més de 500 persones en una unitat específica i pionera. Mònica Mas.
Sí, la majoria dels qui ho pateixen són dones d'entre 40 i 60 anys, però també hi ha homes. De vegades al darrere hi ha una endometriosi, un dolor postpart o una infecció, però el més habitual és que aquest dolor a la zona baixa de la panxa no tingui cap causa concreta. El doctor Jordi Sabadell és adjunt al Servei de Ginecologia de Vall d'Hebron i explica que el tractament ha de ser individualitzat i multidisciplinari, amb fins a 7 especialitats mèdiques implicades.
És a dir, no puc anar a tractar una infecció que no trobo, perquè no la té, no la trobo, però té el dolor. Llavors hem d'anar a tractar aquest dolor. Com ho fem? De forma multimodal. Moltes vegades s'ha associat ja una contractura muscular que tractarem amb rehabilitació, fisioteràpia, tractaments coadjuvants com radiofreqüència o làser intravaginal o infiltracions amb toxina botulínica.
El dolor pelvià crònic és invalidant i acaba afectant la salut mental, i és que la majoria de pacients arriben, com deies, a la unitat de Vall d'Hebron després d'un viacrucis de consultes a tota mena d'especialistes que no acaben donant cap diagnòstic. És el cas de la Pilar, té un pinçament al nervi púdic que li impedia seure's normalment i que li causava un dolor molt fort a la zona de la vulva. Després de 6 anys la van diagnosticar a la unitat del dolor pelvià crònic i demana que se'n parli per fer-ho possible, visible.
Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir, perquè és una part del cos normal, igual que els homes.
El dolor pelvià es pot curar, però en la majoria de casos el que s'aconsegueix és mitigar-lo. El més important és diagnosticar-lo el més aviat millor.
I us parlem ara del model d'atenció a la salut mental de Girona, que evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu el model s'ha presentat davant un comitè de Nacions Unides. Girona, Núria Pereira.
Bon dia. A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilitzacions. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner on les persones poden viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'atenció primària, de serveis socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar.
Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets al permetre que les persones puguin viure de manera més independent.
I del gironès al Pallars Sobirà, perquè l'esclafit que fa uns dies va afectar Llavorsí va deixar un centenar de tones d'arbres caiguts. Ara retiraran tota aquesta fusta per reduir un risc d'incendi, que és molt alt aquest estiu. Anem cap a Llavorsí, Joaquim Alblate.
Bon dia, l'esclafit va passar el 8 d'agost a la tarda i va deixar desenes d'arbres trencats per la meitat o arrencats de socarrel que ara la Generalitat, la titular del terreny, retirarà. Josep Vidal és l'alcalde de Llavorsí.
Ja hem iniciat l'expedient amb el Departament d'Agricultura i l'Ajuntament de Llavorsí i aleshores ara, en breu, pues, intentarem ja que es vingui a netejar-ho tot i que la vegetació i els arbres puguen tornar a pujar.
Tot i que els esclafits són poc freqüents, els fenòmens meteorològics extrems com aquest són cada cop més habituals al Pirineu.
Aquest fenomen jo no l'havia vist mai, amb 60 anys que tinc. Per tant, ens hem de preparar i previndre, perquè el canvi climàtic el tenim aquí, i el que hem de fer és lluitar i fer una bona gestió forestal per poder evitar riscos més grans.
La mateixa tempesta, recordem-ho, va provocar una esllavissada que va fer tancar l'aparcament del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Doncs bé, ni al Pallars Sobirà ni a cap altra comarca de la demarcació de Lleida. Ara mateix no hi ha cap centre on poder ingressar animals de companyia a les 24 hores. L'Hospital Veterinari Privat, que fins ara oferia el servei, no té prou personal per cobrir les guàrdies i la unitat quirúrgica de la Universitat de Lleida encara no obre de forma permanent. Anem a Lleida, Estela Busoms.
Es poden trobar professionals que atenen urgències de nit i en festius, trucant-hi prèviament, però no hi ha cap clínica que estigui sempre oberta i amb hospitalització permanent. El centre que ho feia fins ara s'ha quedat amb 5 veterinaris, la meitat dels que necessitarien per poder mantenir el servei. El seu responsable, Alberto Compairet, assegura que cada vegada és més difícil trobar veterinaris que vulguin fer guàrdies.
És molt difícil encontrar alguien formado que quiera empezar a trabajar también, pues festivos, noches, fines de semana.
També ho constata el president del Col·legi de Veterinaris de Lleida, Miquel Molins, tot i que insisteix que aquesta mena de feines han d'estar ben compensades. A tot això s'hi afegeix que l'Hospital Veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu a la Noguera encara no atén urgències les 24 hores els 7 dies de la setmana.
Per tindre una universitat acreditada de veterinària has de tindre un hospital de 24/7. Aquí hi ha una mancança.
Mentrestant, l'alternativa és derivar els animals a Igualada, Reus, Barcelona o Saragossa.
I encara a Ponent, els pagesos de l'Urgell qualifiquen d'insuficient el pla de xoc que s'ha fet aquest estiu per reduir la plaga de conills que destrossa els cultius. La plataforma Pagesos o Conills assegura que s'han matat uns 5.000 conills i que això no resol el problema. Ens quedem a Lleida, Noelia Casellas.
Hola, Joan. De moment s'han fet recorreguts nocturns i s'han instal·lat punts de white fixos als punts amb més densitat de conills. Però a falta de les dades oficials del Departament d'Agricultura, la plataforma ja constata que el pla de xoc que s'ha dut a terme durant 10 dies a la zona de Verdú, a l'Urgell, no ha complert les expectatives. Ramon Boleda és pagès justament de Verdú i portaveu de la plataforma.
S'han quedat curts perquè aquest pla de xoc no s'hauria de dir pla de xoc, hauria de ser una cosa contínua, que continués caçant cada setmana, tal com s'ha caçat aquí, a tots els termes, fins que quedi els conills que hi hagi de quedar, que facin el mal que han fet tota la vida, no aquest mal tan desaforat que mos fan ara.
L'objectiu seria arribar als 50 conills per quilòmetre quadrat, una fita que ara es veu molt lluny, i això preocupa i molt el sector, que aquest estiu va arribar a tallar carreteres per reclamar mesures urgents. També hi ha previstes actuacions d'aquesta mena en municipis del Segrià, com Aspa i el Fes.
I ara anem cap al sud, perquè tenim en marxa al Delta de l'Ebre la campanya de l'arròs, amb la recollida de l'arròs bomba. I és una campanya marcada per la inestabilitat i la incògnita dels preus. Les previsions indiquen que baixaran, però la sequera, que viu en zones com Llatinoamèrica o el sud-est asiàtic, poden afavorir els productors ebrencs. Tarragona, Jordi Barranca.
La campanya ha arrencat amb optimisme en el sector pel que fa a les dades de producció, però no pel que fa als preus. En aquest sentit, denuncien que viuen en una inestabilitat permanent i recorden que any rere any se'ls incrementen els costos de producció. Les previsions indiquen una baixada que pot quedar esmorteïda per la sequera en altres zones productores, com l'Amèrica Llatina o el sud-est asiàtic. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
Si tu fas molts de quilos i no el cobres, de què et serveix? Si els costos de producció s'han disparat, si tens una sèrie de mancances en productes químics, tema de tractaments aèris prohibitius. De què serveix fer molts de quilos d'arròs si el preu no acompanya? També t'haig de dir que hem vist una porta oberta que ara ja sé que era per tot el món. Que vagi malament al reste del món mos beneficia, és el que hi ha.
En principi, enguany els preus estaran al voltant dels 350 euros la tona d'arròs rodó i uns 310 al llarg, quan per cobrir costos els haurien de pagar uns 600 euros la tona d'arròs rodó i uns 420 al llarg. Si tot va tal com està previst i les pluges i també aquestes de finals d'estiu no causen gaires danys, treballen amb la previsió d'arribar a les 135.000 tones.
Ara passen 3 minuts de 2:15, fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectem amb la plaça de les Cols de Tarragona. Tenim castells en marxa, és la Diada de Sant Magí.
Catalunya migdia.
Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Avui, a la festa del Gamper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
Però el guanyador té un problema.
Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà a la pasta?
Nosaltres! Esclar,
esclar, sí!
Només cal fer-se passar pel mort.
Però qui truca a la porta?
Els estafadors. És la gran pel·lícula de divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Catalunya migdia.
No sé si exactament amb aquest ritme, però el cas és que tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a la plaça de les Cols de Tarragona. Les quatre colles locals actuen amb l'ambició d'aixecar a casa els seus millors castells. I Josep Almirall, amb les gralles més normalitzades, com està anant la jornada?
Bon dia, doncs som al final de la tercera ronda pràcticament, però tant la Jove de Tarragona com els Xiquets de Tarragona ens hi caldrà com a mínim un altre per acabar els tres castells. Ara la Jove de Tarragona acaba de coronar en aquests moments el 5 de 9, és una estrena del dia. Els Xiquets de Tarragona, després d'haver descarregat a la primera i segona ronda el 7 de 8 i el 4 de 9, ha acabat amb intent desmuntat el 3 de 9 que volia estrenar la tercera ronda, i els Xiquets del Serrallo, com us havíem informat, ja han acabat les tres rondes, 4 de 8, 3 de 8, 2 de 7, primera clàssica de 8 completada del seu historial i d'aquesta temporada. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau també a l'espera de concloure la seva tercera ronda, després de descarregar el 5 de 8, estrena del dia, més el 4 de 8 amb l'agulla, i en aquests moments la colla Jove, Xiquets de Tarragona, descarrega el 5 de 9, és el segon gama extra que veiem aquesta temporada, la primera vegada que aconsegueix la supercatedral aquest 2026. Recte final, doncs, d'aquesta tercera ronda a la plaça de les Cols a Tarragona.
Gràcies, Josep, i com és habitual en els castells en directe, mentre sentim la crònica de fons, podem anar intuint què ens està a punt d'explicar en Josep a les 3, al butlletí a les 3, l'actualització de tot el que hagi donat a si. Ara tenim més temes. Parlem de fotografia, com se'n diu, perquè el món de la fotografia està canviant i molt. Cada avenç tecnològic suposa una evolució, un pas més en les possibilitats immenses de captar i reproduir una imatge, i des que hi ha intel·ligència artificial tot s'ha accelerat fins al punt que gairebé tothom amb un senzill mòbil a la mà pot millorar una foto. Però, paral·lelament, també creixen els dubtes sobre si una imatge és real o no. En parlem avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Fotografia. Valèria Obreda.
La fotografia és una manera de mirar i la resta són eines que ens ajuden a treballar la nostra creació. Ariadna Arnés fa 25 anys que s'hi dedica i 4 que treballa amb intel·ligència artificial. Sí que reconeix en declaracions a Catalunya Ràdio que pot semblar que se n'aprofiti, però aposta per la convivència.
Jo crec que més aviat li està robant una mica d'espai, però vull pensar que hi ha espai per tots. Clar, la intel·ligència artificial ha arribat així com un huracà en el món de la fotografia, està canviant tot molt ràpid i s'haurà de veure quin espai queda per cada disciplina, no?
El fotoperiodista Tino Soriano, guanyador del World Press Photo i de 5 guardons Fotopress, hi veu elements a favor.
Bàsicament ha aportat avançaments tècnics, és a dir, les imatges desenfocades, totes aquelles fotografies antigues que tiraves hores i hores per arreglar-les, i després també a l'hora d'arxivar les fotografies, doncs l'aportació de la IA pot ser superinteressant. Ara mateix tu vas a Google Images, fiques una foto i et diu on està feta.
Però també hi ha una part negativa.
La proliferació d'imatges en intel·ligència artificial fa desconfiar de que una fotografia sigui autèntica. Amenaça sobretot la credibilitat de les notícies i, per tant, la documentació històrica.
Per ara, la publicitat és la que més fa servir la IA. En canvi, la fotografia documental de casaments o retrats no en depèn tant. A cop de rock.
I un últim apunt abans dels esports. A cop de rock, el musical del rock català tornarà a trepitjar Barcelona 15 anys després de la seva estrena. L'obra de Degoll de Gom arriba al Teatre Coliseum amb 5 funcions, del 3 al 6 de setembre. Clàudia Roses.
Aquest cop, però, no és de Goll de Gom qui porta l'espectacle. La barca, una jove companyia d'Osona, n'agafa el relleu amb part de l'escenografia original cedida per la productora barcelonina, que va plegar fa just un any. La idea va néixer fa dues temporades a l'Atlàntida de Vic, amb un èxit de més de 4.000 espectadors. El muntatge es manté fidel a l'original sense canvis ni al guió ni a les cançons. Ho explica Catalunya Ràdio Jofre Verdolet, protagonista i director musical de Cop de Rock.
Cop de Rock és un espectacle molt especial des d'un punt de vista simbòlic. Recull, doncs, tots aquests grans èxits del rock català i certament, doncs, quan es va estrenar el 2011, potser el país estava en un altre moment, no?, de més efervescència nacional. Ara som en un altre lloc, el país ha canviat i bé, considerem que com a artistes o en aquest cas també com a productora, ens toca, doncs, apostar per continuar fent teatre en català, per reivindicar el nostre patrimoni. Nosaltres estem venent superbé i això demostra, doncs, que l'espectacle continua plenament vigent.
La història passa en un poble de la Costa Brava on un grup de joves munta una banda de rock. En escena hi haurà 9 actors, 6 ballarins i 5 músics en directe, amb temes mítics dels Pets, Sopa de Cabra o Sau. La companyia vol tornar a fer sentir jove tota una generació que va créixer amb el rock català.
Mentre intentem tornar-nos a sentir joves, arriben els esports. Avui és el dia del Gamper i també de sentir Rodri. Marta Garcia.
L'últim fitxatge del Barça, que ja s'ha entrenat amb l'equip i ha manifestat que el club blaugrana sempre ha sigut la seva primera opció. Se va fer esperar unes quantes hores, però finalment, ahir a les 7 de la vesprada, presentació de Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, com a nou jugador del Barça. I enmig de molta, molta expectació, i després d'un dia llarg entre la revisió mèdica i la firma del contracte, ja de vesprada, com vos dèiem, va aparèixer el flamant nou jugador del Barça, Joan Fitó.
Un Rodri molt tranquil, molt agraït a tothom, a l'afició i també als periodistes que el van rebre ahir al Camp Nou, i sobretot Rodri, doncs, amb les idees molt clares. Ha explicat com ha viscut l'estiu, com ha viscut aquest fitxatge pel Barça, i ara el sentirem. Deia Rodri que el conjunt blaugrana sempre havia estat la seva primera opció.
I en cuanto Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
Missatge molt clar de Rodrigo Hernández, que explicava en aquesta roda de premsa de presentació, doncs, que ja havia parlat amb Hansi Flick, que no ho havia pogut fer abans, que també, evidentment, doncs, havia mantingut contacte amb tots els seus companys de la selecció espanyola, i dos noms propis, el de Marc Bernal, perquè deia Rodri que Marc Bernal és un gran jugador i que, doncs, podrà ser una mica el seu mentor, i de Lamine Yamal, paraules, doncs, boníssimes de Rodri cap a Lamine Yamal, diu Rodri que té moltíssim futur Lamine Yamal. Un dels temes que preocupava a l'afició del Barça era com està Rodri d'aquella petita operació que es va fer a finals de juliol després de guanyar el Mundial amb Espanya. Rodri diu que no té cap problema i que es pot posar ja mateix a les ordres de Hansi Flick.
Yo estoy para allá, yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. De hecho, salí como si nada después de la operación, así que espero poder entrenar normal con el equipo y en lo que el míster estime oportuno que pueda coger el ritmo para ayudar al equipo, los compañeros. Cuanto antes sea, pues mejor, así que y ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible.
Doncs Rodri, que té ganes de jugar, que tranquil·litza d'esta manera l'afició, que vol ficar-se a les ordres de Hansi Flick. De fet, ho ha fet ja este matí en el primer entrenament. I el tècnic alemany ha parlat ja, Joan Fitó, del seu nou jugador, però atenció, perquè no ha sigut l'únic que n'ha parlat.
No, n'ha parlat Hansi Flick i també, ara el sentirem, n'ha parlat José Mourinho. Ho va fer ahir el tècnic portuguès del Real Madrid a una entrevista al Chiringuito de Mediaset. Però comencem pel tècnic alemany del Barça, un Hansi Flick encantat. Evidentment, amb l'arribada de Rodri, demanava Flick, després de la temporada passada, que necessitava lideratge per aquest vestidor, que necessitava experiència pels dies grans. Doncs vaja, evidentment, Rodri és aquest perfil, un Hansi Flick, que, com dèiem, encantat amb l'arribada de Rodrigo.
Per descomptat, era una gran oportunitat per a nosaltres tenir Rodri. Tots estem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6, pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aèris és molt important per a nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
Flick, encantat amb el fitxatge de Rodrigo, un Rodri que, com ell mateix et reconeixia, doncs tenia altres opcions. Una d'elles era la del Real Madrid. Ahir, José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, va parlar-ne, va parlar de Rodri, va explicar que fins i tot Mourinho havia parlat dues vegades amb el futbolista en aquell moment del Manchester City, però que els dubtes, diu Mourinho, de Rodri per fitxar pel Real Madrid li van generar dubtes a ell, a Mourinho, per fitxar el migcampista ara mateix del Barça.
El club ha tenido contactos con Rodri, le ha hecho una oferta importante. Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Lo que yo pienso que ha pasado, y te hablo de mí, es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí.
Rodri, doncs, presentat com a jugador del Barça, amb els dubtes de Mourinho, i avui el que toca és el gamber. Un trofeu Joan Gamper en què difícilment veurem a Rodri vestit de curt, però que l'equip agarra moltes ganes és la presentació davant l'afició, i al davant fitó hi haurà l'Al-Ahly egipci.
Sí, el que és l'exconjunt de Hamza Abdelkarim. Avui és l'última prova del Barça abans de començar la Lliga diumenge a 9:45 al Martínez Valero contra l'Elx. Un dia especial, sobretot, doncs, per les cares noves, per Adeyemi i per Gordon. No hi serà encara Rodri. A les 7 començarà la presentació de l'equip. Recordem, ahir explicava Flick que l'encarregat de fer el discurs inicial en aquest Gamper serà Rafinha i no Frenkie de Jong. Un Flick que, doncs, no ho amaga, té moltes ganes de Gamper.
Per mi també és especial, perquè és el primer partit a casa amb els aficionats a l'Spotify Camp Nou. És fantàstic, perquè la temporada passada vam guanyar tots els partits a casa i això va ser molt important per guanyar també la Lliga. I els suports dels culers va ser fantàstic. Això és també el que necessitem avui. Necessitem la seva passió, la seva energia i el seu suport. És el que necessitem.
Última prova del Barça abans de començar aquesta Lliga. Retorn avui al Camp Nou per començar la temporada 26-27. També torna avui la TDT, primer partit de la TDT avui a Catalunya Ràdio. Aquest Barça al Ahly. El partit començarà a les 8 del vespre en directe, com sempre, a Catalunya Ràdio.
Fem una pausa ara i després.
I felt very happy, very surprised, let's say.
Avui ha sigut dia de presentació en l'Espanyol.
Catalunya migdia.
Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
És hora de presentar-se davant l'afició.
El club enguany donarà resultats.
És hora del Gamper.
Sóc en la minya bona. Jo també estic molt emocionat per aquesta nova temporada.
És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
Sota la minya!
Avui, a partir de les 7, la TDT del trofeu Joan Gamper, Barça a l'Ali, a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
M'expliques un conte, papa?
I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank. Catalunya migdia.
Minuts i arribarem a les 3. Com vos dèiem, avui ha sigut un dia de presentació en l'Espanyol, la del central eslové Vanja Đarkušić, de 26 anys, que arriba procedent del Zenit de Sant Petersburg en qualitat de cedit, i amb ell el club encara no dona a Josep Gaia la plantilla per tancada.
si Banja Derkucic ja ha estat presentat com a nou jugador blanc i blau. És el cinquè fitxatge de l'Espanyol per aquesta temporada. Com deies, arriba cedit del Zenit per uns 300.000 euros i l'Espanyol disposarà d'una opció de compra un cop acabi la temporada. Derkucic és un jugador que destaca per la seva polivalència. Pot jugar tant de central com de lateral, compta amb experiència a la Lliga de Campions, on hi va jugar amb l'Estrella Roja fa dues temporades. I a més, és el central titular de la selecció d'Eslovènia. Durant la roda de premsa, el futbolista eslové s'ha mostrat il·lusionat i també ha dit que es veu preparat per debutar aquest proper dissabte contra el Real Madrid. També ha estat present Monchi, el director esportiu de l'Espanyol, on ha parlat dels possibles fitxatges del conjunt blanc i blau i ha destacat que la primera opció és incorporar un extrem.
Bueno, estamos trabajando. Hay una prioridad, que es la posición de extremo. Estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción estábamos muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser y bueno, pues hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello con la tranquilidad y el convencimiento de sin prisa pero sin pausa.
Monchi no ha volgut donar cap nom d'aquests possibles fitxatges, però ha destacat que l'equip ha millorat respecte a la darrera temporada.
I també se preveuen molts moviments al Girona. Ahir, de fet, van anunciar el fitxatge de Moomin. I avui ha parlat Quique Álvarez, el tècnic, dos dies abans del partit del divendres en el camp del Córdoba. I segueix Eduard Solà la situació de provisionalitat.
Amb diversos jugadors a la rampa de sortida que veurem si demà entren o no a la convocatòria. El Girona juga divendres a Córdoba, on obrirà la segona jornada de la segona divisió. I avui ha tornat a parlar l'entrenador Quique Álvarez, que ha insistit que diumenge passat hi va haver un malentès amb Benat, que està entrenant bé, que no vol parlar més de Sigankov i que remet a l'expedient disciplinari que li ha obert al club i que veurem si Unagi, Àlex Moreno o Arnau, entre d'altres, que negocien amb altres clubs el seu traspàs, aniran o no a Còrdoba. Encara hi haurà moviments d'aquí a l'1 de setembre.
Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. Parlar molt amb ell, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no? Però és el que tenim. Inclús jugadors que ara poden estar molt connectats aquí poden venir i se'l poden emportar.
David López és molt dubtós i no creu que els dos últims fitxatges, el mitjapunta Unai Hernández, presentat ahir, i el central Abdul Mumin, anunciat ahir a la tarda com a nou jugador per les tres pròximes temporades, puguin entrar a la convocatòria perquè els falta rima. A la primera jornada, el Girona va empatar diumenge amb el Leganés a Montilivia.
També en segona, el Centre d'Esports Sabadell incorpora Antonio Neri com a nou inversor del club i membre del Consell d'Administració. D'esta manera, els arlequinats volen fer aixina un pas més en el procés de creixement i professionalització del club. I ara, entrem en territori bàsquet. Perquè després de passar les pertinents revisions mèdiques i proves físiques, Willy Lerna Lleida de l'ACB ha fet el primer entrenament en pista. L'equip de la Terra Ferma afronta una temporada amb algunes mancances i Oriol Corral amb molt de realisme.
Amb una plantilla de 13 jugadors, 8 d'ells repetint de la campanya anterior i un pressupost encara no tancat, però sí lleugerament ampliat en uns 500.000 euros més, segons ha explicat el president Albert Aliaga, per aquesta tercera temporada consecutiva a l'ACB. En aquesta primera sessió, les velles cares conegudes i disponibles, perquè Dianyé i Quat estan convocats amb les seves seleccions, s'hi han sumat els nouvinguts Aurimas Majauskas, Zachary Pierrin, Mark Hughes i Darius McGee, qui presentaran demà. Ja reencuentra, segueix sent el tècnic de l'equip.
I estic segur que també un punt de mancances en seguirem tenint, no? Passat, doncs, ens va costar molt. Està clar que jo crec que hem millorat posicions, però el nostre objectiu ha de ser igualar lo de l'anterior Caprabo Lleida, no? Que va ser 4 temporades a l'ACB, van estar, pues aquesta, pues a veure si som capaços de al maig dir que igualarem lo que va fer el Caprabo Lleida, no? Aquest ha de ser l'objectiu principal.
Per cert, un apunt més, perquè el Barça incorpora Kusey Kilic a l'àrea esportiva com a responsable d'escouting i anàlisi de dades.
I després d'un any en blanc, torna un il·lustre per vestir la samarreta del club en què va començar. Parlem de Xavi Rabasseda, campió del món amb la selecció espanyola l'any 2019. Què ha passat pel tot Costa? Carles Vila, per valorar el present i futur del bàsquet de casa.
L'ex-blaugrana jugarà a l'Espanyol a la tercera FEB. És l'antic equip del Cornellà. Pont Rabasseda va començar a competir quan era a les categories inferiors del Barça. Als seus 37 anys i després d'un any sense competir, ara ha decidit tornar a jugar sense la pressió del bàsquet d'èlit.
Intentar, doncs, aportar el meu granet de sorra a un equip
en el que ja antigament vaig estar, que em va donar l'oportunitat de, després de les categories inferiors del Barça, a foguejar-me a lo que era l'antiga l'Eport i l'Eplata, i ara doncs torno una mica als orígens i, bueno, amb un excompany també que vaig començar, que és l'Àlex Llorca, sí. I és una mica també el motiu pel qual doncs m'he animat a donar el pas, perquè segurament, si no hagués sigut per ell, difícilment hagués tornat a jugar.
Xavi Rabasseda ha tingut una exitosa carrera amb un títol de campió del món, amb l'equip espanyol, com el seu gran moment esportiu. El seu últim club fa un any va ser el Bilbao. El Barça, però, ha estat el seu equip de referència, un equip blaugrana que ara viu un moment complicat.
Quan vaig marxar encara hi va haver algun any que va estar competint i guanyant títols, però llavors sí que s'ha travessat una etapa una mica fosca, no? Doncs que no s'ha aconseguit doncs tenir una identitat, no s'ha aconseguit que el projecte fos lo suficientment sòlid, però, bueno, són etapes. El Madrid fins fa 10 anys tampoc el coneixíem com un equip competint per tot i ningú se'n recorda ara, no? Només tenim una memòria curta.
Xavi Rabasseda també va reflexionar ahir sobre la poca presència actualment al Barça de jugadors formats als equips inferiors. Diu que és una situació general, que ara els joves no pensen en els grans clubs europeus, només volen jugar a la NBA.
En hockey hierba ja s'han disputat dues jornades del Mundial de Bèlgica i els Països Baixos. Ahir van jugar els dos combinats espanyols i Montse Raya cap dels dos va guanyar.
La selecció espanyola masculina va caure per 0-1 contra Austràlia en un partit molt igualat, però finalment un penal stroke a 13 minuts del final va decantar la balança cap al conjunt australià. El català Jordi Bonastre valora així la derrota.
La veritat és que ens anem una mica així pel resultat, però crec que hi ha maneres i maneres de perdre i crec que l'equip ha donat la cara, ha competit i fins als minuts finals s'ha tingut oportunitats per poder remuntar. Bueno, ara el que hem comentat dins el vestuari és això, que d'aquí uns dies tornem a jugar, que el següent partit és el més important i que ja mirem endavant per tot el que ve.
Els Red Sticks, que venien d'imposar-se a Sud-àfrica per 3-1, ocupen ara la tercera posició de grup, empatats amb Irlanda, el seu proper rival. Demà, últim partit de la fase de grups, a les 5 de la tarda.
I qui tampoc va guanyar va ser la selecció femenina, que això sí, va sumar un puntet després d'un empat a un contra l'anfitriona i líder del grup, Bèlgica.
Les belgues es van avançant a partit amb un gol a minut 25 del segon quart, però les Red Sticks van poder reaccionar a temps i van esgarrapar un empat gràcies al gol de Lucía Jiménez. En parla Marta Segú.
La valoració és molt bona. Hem tingut moments de tot el partit, com et deia, tant per emportar-nos-el, però sí que és cert que elles també han tingut les seves ocasions. Llavors penso que un empat 1-1 és bastant just i és un bon resum del que ha sigut el dia d'avui.
Les espanyoles també arribaven al duel amb una victòria després de guanyar contra Irlanda per 3-2 i ara són segones de grup empatades amb Bèlgica. El pròxim partit serà demà contra Nova Zelanda a les 2 del migdia. Els dos duels de demà seran clau per passar de ronda.
La disputa dels últims anys entre els circuits tradicionals i el Leaf Golf podria viure els pròxims dies un moment clau per al golf mundial, perquè alguns jugadors, Carles, estan a punt d'anunciar on volen competir la pròxima temporada.
És evident que el Leaf Golf viu el seu pitjor moment després de perdre el suport del fons d'inversió de l'Aràbia Saudita. Aquesta setmana, coincidint amb l'últim torneig de la temporada a Indianapolis, jugadors com John Ram poden desvetllar quin serà el seu calendari per l'any que ve. El jugador basc, campió a les tres últimes edicions del Leaf, es planteja, segons alguns mitjans britànics, fer el salt al DP World Tour i mirar d'arreglar la seva situació amb la PGA. Al començament de l'estiu, Ram ja va deixar clar que no tenia intenció de posar diners en el projecte Leaf i ara tampoc té clar que amb els nous inversors el circuit pugui tirar endavant.
Yo no tengo ni idea de cómo atraer inversores, no tengo ni idea de cómo funciona el negocio, ¿no? Lo mío es jugar a golf y hay que tener la confianza en los que estén a cargo, ¿no? Así que si llegamos a un punto en el que igual hay que tomar decisiones drásticas, pues se verá.
El Leaf ja va cancel·lar l'últim torneig a Michigan de finals d'agost, on s'havia de decidir la classificació per equips. Si Ram marxa, també podria arrossegar altres estrelles com Bryson DeChambeau o el xilè Joaquín Niemann, una pèrdua que podria implicar la sentència de mort per aquest tercer circuit mundial. Recordem que John Ram va acceptar finalment pagar les multes acumulades al DP World Tour i jugar més tornejos a Europa. Ara l'objectiu seria negociar, com ja van fer altres jugadors com Brooks Koepka, la seva tornada al PGA. Els nord-americans estan buscant acords individuals amb condicions diferents per cada jugador. En el cas de Ram, amb dos majors guanyats i 11 victòries a la PGA, no sembla difícil imaginar que podria haver interès per poder-lo recuperar per al circuit americà.
I pel que fa a la resta de l'actualitat esportiva del dia, Oriol, comencem pel ciclisme.
Amb el català d'Ullastrell, Abel Balderstone. Fins ara era l'equip Caja Rural i ara fitxa per l'Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files. A l'UAE també destacant Joao Almeida, Isaac del Toro i el també català Marc Soler. Abel Balderstone, de 26 anys, firma un contracte de 3 anys fins al final de la temporada 2029. D'altra banda, Mikel Landa liderarà el Sudal Quickstep a la Vuelta, que arrenca aquest mateix dissabte a Mònaco.
I nova jornada avui en el Masters 1000 de Cincinnati en tennis.
Amb partits dels setzents de final que avui disputen l'alemany Alexander Zverev contra l'estatunidenc Tommy Paul, l'australià Alex de Minaur contra el francès Arthur Fils o l'espanyol Rafa Jodar contra l'italià Flavio Covoli, entre d'altres. En el quadre femení, avui juguen Iga Swiatek, Jessica Pegula o Mirra Andreeva, també a la ronda dels setzents. El barceloní Marcel Granollers disputa el torneig de dobles amb l'argentí Horacio Ceballos. Els setzents d'avui s'enfronten a la parella formada per Austin Krajicek i Nikola Mekic.
Doncs fins així la informació esportiva del dia, el dia en què se juga el trofeu Joan Gamper. Això és la presentació del Barça davant la seva afició. No jugarà Rodri, però sí que el presentaran. És l'últim fitxatge blaugrana, el flamant blaugrana. Tot això, el partit és a les 8, però tot això començarà a les 7. També ho farà la TDT en l'antena de Catalunya Ràdio.